Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Aprovat finalment el reivindicat ingrés mínim vital a Espanya, que ha de garantir una renta d'entre 460 i 1.000 euros al mes pels més necessitats. Montse Manent.
El govern calcula que se'n beneficiaran fins 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat, en total prop de 850.000 llars. El vicepresident Pablo Iglesias ha qualificat l'aprovació de l'ajut de fet històric.
Es una medida de justicia social, porque los recursos que aportamos entre todos van a servir en mayor medida para aportar a los que menos tienen. Es también un instrumento especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil y para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país pueden crecer en hogares que cuenten con unos niveles mínimos de ingresos para mantener la dignidad.
El govern català celebra l'aprovació de la renta mínima, però demana poder-lo gestionar directament i que sigui complementària a la renda garantida de ciutadania.
El conseller de Treball, Shakir El Homrani, es mostra també prudent a l'espera del que acaba publicant el butlletí oficial de l'Estat.
Per nosaltres és un element clau i en les converses que hem tingut amb el govern de l'Estat respecte a l'ingrés mínim vital és un element clau, i que la renda garantida fos subsidiària i pogués ser complementària i compatible amb aquests ingrés mínims, haurem de llegir amb calma el BOE.
Noves protestes dels treballadors de Nissan contra la decisió de tancar les plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. A la capital catalana, els manifestants han tallat durant uns minuts la Gran Via.
Els treballadors estaven convocats davant les concessionàries de la marca japonesa en quatre punts del territori. A Granollers s'hi han concentrat centenars de persones.
Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Els manifestants han començat a arribar minuts abans de les 11 per empaparar tot l'aparador amb missatges contra el tancament de les factories. Instants després, els treballadors han llançat ous contra el concessionari i han seguit protestant, cridant clams contra l'empresa nipona. La protesta d'avui és una de les vies per a reivindicar els drets dels treballadors.
187 nous contagis de coronavirus i 39 defuncions en una setmana, dues de les quals produïdes en les darreres 24 hores.
En la compareixença a la Comissió de Salut, la consellera Alba Vergés ha defensat la gestió del govern català sobre la crisi de la Covid-19 davant les crítiques dels partits de l'oposició que l'han denunciat per manca de transparència.
No tindrem un descans, però sí que, evidentment, informacions que també ens diuen que això es pot intensificar a partir de l'octubre-novembre i que, a més, es pot ajuntar amb una epidèmia de la grip. En això estem treballant.
En cultura, Tortosa suspèn definitivament la Festa del Renaixement i les Pubilles 2020 ho podran ser també l'any que ve.
La festa, amb una àmplia oferta d'activitats lúdiques i culturals, havia de celebrar-se la segona quinzena de juliol.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La celebració del 25è aniversari s'aplaça fins al 2021 i coincidirà amb la capitalitat de la cultura catalana que ostentarà la ciutat. Meritxell Roger és alcaldessa de Tortosa.
Li donarem també un plus en esta capital amb el fet de poder celebrar també la Festa del Renaixement, que per nosaltres és un moment molt important de reivindicació també del nostre patrimoni cultural.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquest divendres ha començat amb sol a molts punts del territori, però ja a primeres hores de la tarda han començat a créixer aquestes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, que ja s'han deixat algun ruixat, fins i tot algun xàfec, i esperem que al llarg de la tarda es vagin intensificant xàfecs que poden arribar a ser puntualment forts i, per tant, podrien arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, una tarda marcada pels ruixats i pels xàfecs, sobretot a punts de les comarques de Girona, del nord de Barcelona i també del Pirineu, Pirineu i Prepirineu. A la resta, en canvi, domini del sol, com a molt hi haurà puntualment el cel enteranyinat per algun núvol alt i mitjà, però com dèiem, un ambient molt tranquil, amb una temperatura avui que esperem que sigui més alta que no pas la d'ahir, valors que van arribar a superar els 32 graus a punts de l'interior i els 28 graus a punts del litoral. El dissabte començarà amb sol en conjunt i tornarem a tenir algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, però esperem que no siguin ni creixin amb tanta força com les de la jornada de divendres, i per tant sí que a la tarda podríem tenir en aquest sector més pirinenc, fins i tot a l'interior de les comarques de Girona, el creixement de nuvolades i fins i tot poden deixar escapar algun ruixat, però com dèiem, no serà tan intens com els que tindrem durant aquest divendres a la tarda. La temperatura demà esperem que sigui més baixa, al matí mínimes que poden arribar amb prou feines a superar els 10-12 graus fins als 15 graus com a molt a punts del litoral. Al Pirineu esperem que quedin per sobre dels 7 graus, però en canvi la màxima esperem que baixi més de 3 graus a molts punts i per tant a punts de l'interior com a molt arribarem fins als 29 graus. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
S'aprova finalment l'ingrés mínim vital a Espanya, que ha de garantir una renta d'entre 460 i 1.000 euros al mes pels més necessitats. La mesura, llargament reivindicada i tot i que molt ben rebuda, arriba ara, però, enmig de prudència i dubtes per saber exactament com i qui ha de gestionar aquesta ajuda.
Sigui com sigui, l'ingrés mínim aprovat avui en el Consell de Ministres Extraordinari és una prestació permanent i mensual per a 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat. Són aproximadament 850.000 llars que actualment tenen ingressos inferiors a 230 euros al mes per persona.
A partir del 15 de juny es podran apuntar en una finestreta única de la Seguretat Social i començaran a rebre una ajuda al mes que oscil·la, com dèiem, entre 460 i 1.000 euros, com dèiem abans. I atenció, perquè l'ingrés mínim és compatible amb d'altres prestacions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'aprovació de l'ingrés mínim vital s'ha accelerat pels efectes de la pandèmia del coronavirus, però serà permanent. És compatible amb ajuts d'altres administracions, així com amb ingressos per feines, de manera que no s'hagi de renunciar a un sou, per minso que sigui, per tenir l'ajuda. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, ho ha qualificat d'escut social sense precedents, ha parlat de dia històric i ha assegurat que és una qüestió de justícia social.
És una medida de justícia social porque se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza. Porque los recursos que aportamos entre todos a las arcas públicas van a servir en mayor medida para aportar a los que menos tienen. Es también un instrumento especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil y para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país, independientemente de su origen económico, pueden crecer en hogares que cuenten con unos niveles mínimos de ingresos para mantener la dignidad.
Es pot demanar a partir del 15 de juny i serà retroactiu a l'1 de juny, però el govern el pagarà d'ofici a 100.000 famílies a partir de dilluns. Les mensualitats oscil·laran entre els 460 i els 1.000 euros. El ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, s'ha mostrat convençut que l'ajuda reduirà en un 80% la pobresa i aconseguirà l'inclusió social.
Esta prestación va a marcar un antes y un después en cómo se hace políticas públicas en España. Nunca se ha hecho una política tan focalizada.
D'aquí un any s'hauran dedicat 3.000 milions d'euros públics en aquesta prestació.
I des del govern català s'han mostrat prudents a l'espera de saber què diu exactament el BOE sobre aquest reivindicat ingrés mínim, tot i que a priori celebren l'aprovació d'aquesta ajuda. L'executiu, però, demana que la Generalitat la pugui gestionar directament i que sigui complementària a la renda garantida de ciutadania. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Homrani ha explicat que a l'espera de conèixer els detalls es tracta d'un important pas endavant.
Pensem que és una bona notícia que l'Estat espanyol, després de molts i molts anys, assumi a la majoria d'estats de la Unió Europea que tenen rendes mínimes, ingressos mínims pels seus ciutadans. Com saben, molts territoris ja ho havien fet. Per nosaltres és un element clau i en les converses que hem tingut amb el govern de l'Estat respecte a l'ingrés mínim vital és un element clau que sigués subsidiari i que la renda garantida fos subsidiària i pogués ser complementari i compatible amb aquests ingressos mínims. Haurem de llegir amb calma el BOE.
És previst que l'ingrés mínim vital arribi a unes 130.000 famílies vulnerables a tot Catalunya. A més, ara la Generalitat haurà d'estudiar com queda articulada la renda garantida de ciutadania i aquest nou ingrés mínim vital.
Justament aquest ingrés mínim és una mesura que toca de prop al tercer sector. Des del territori, les entitats de tots els àmbits la valoren com a molt positiva, però també alerten que l'administració no es pot quedar aquí, perquè cal recuperar aquestes famílies dins la societat. Així ho considera, per exemple, la responsable d'un menjador social de Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
A la ciutat de Tarragona hi trobem diversos organismes com la Creu Roja, l'Associació Taula Amiga o diferents menjadors socials, com és el cas del de Bonavista. La seva responsable, la Raquel Quilet, valora aquesta prestació com una gran ajuda, però creu que s'ha d'anar molt més enllà dels diners i d'una seguretat i confiança.
El que hay que incentivar es intentar que la gente sea autosuficiente, o sea, que vuelvan a sus puestos de trabajo y no caer más en lo que está pasando, que es que con esta crisis que nos avecina, que está llegando ya, és que la gent va caer més en la dependència.
La renta mínima vital arribarà a prop de 850.000 llars de tota Espanya, que formen part de la població més vulnerable que s'ha vist accentuada a causa de la Covid-19. Des d'entitats com el menjador social de Bonavista podrem veure quin efecte tindrà en la societat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Nova jornada de mobilitzacions dels treballadors de Nissan aquest divendres després de la confirmació ahir que la multinacional japonesa té la intenció de tancar les plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca aquest proper mes de desembre. La convocatòria era avui davant les concessionàries de la marca al país. Uns 200 treballadors de la companyia, però, han tallat durant uns 10 minuts aquest migdia la Gran Via a l'alçada de l'Hospitalet en els dos sentits de la marxa.
Els treballadors han cridat consignes com guerra, 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 Nissan no se cierra, i han aplaudit els vehicles que recolzaven la protesta a través de tocar el claxon. La convocatòria avui, però, era davant dels concessionaris de la companyia. Declaracions a la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, deixa clar que, malgrat el que hagi dit la direcció de Nissan, no es pot tirar la tovallola encara. Per Pacheco cal deixar-li clar a la multinacional que no li sortirà de franc marxar. El líder sindical demanava contundència al govern de la Generalitat a l'hora de perseguir el frau de llei si s'escau.
L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Per tant, el que ha de fer el govern, a més de donar el recolzament als treballadors, és tombar a l'expedient de regulació de causa de força major i que paguin els salaris des del primer dia. Per tant, ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
Doncs, com dèiem, les protestes avui eren davant les concessionàries que té la marca Catalunya. A Granollers, un dels quatre punts convocats, hi ha hagut un seguiment massiu. S'hi han concentrat prop de 400 persones. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Els manifestants han començat a arribar minuts abans de les 11 per empaparar tot l'aparador amb missatges contra el tancament de les factories. Instants després, els treballadors han llançat ous contra el concessionari i han seguit protestant, cridant clams contra l'empresa nipona. La protesta d'avui és una de les vies per a reivindicar els drets dels treballadors. Així ho ha comentat el secretari general de Comissions Obreres de Nissan Montcada, Javier Adalid.
Nosotros tenemos tres vías, que es una, la negociación, porque empezaremos la negociación, aunque nosotros no vamos a negociar despidos, pero sí que queremos negociar para darle la vuelta a la cosa. Después, para tener presión en la negociación, tenemos que seguir movilizándonos y comunicando. Está claro que tenemos que comunicar muy bien el conflicto que tenemos.
Així doncs, la primera protesta davant del concessionari de Nissan Granollers ha acabat amb total normalitat i amb l'aparador ple de papers, una reivindicació que precedirà a moltes altres.
I avui el govern espanyol ha anunciat que treballa en un pla d'impuls a l'automoció perquè considera aquest sector com a tractor de l'economia. Ho ha dit la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del Consell de Ministres extraordinari. Montero, que ha assegurat que en tot moment s'ha fet l'impossible per evitar el tancament, també ha deixat clar que l'executiu segueix treballant per revertir la decisió.
Montero ha defensat la gestió del ministre d'Indústria de qui diu ha treballat sense descans per aconseguir que Nissan es replantegi la decisió, però també ha advertit que el sector passa per una profunda transformació. Per tot plegat, també ha anunciat que es treballa en un pla d'acció per la indústria automovilística.
Que en concreto Nissan lleva tiempo trasladando esta cuestión. El Ministerio de Industria ha estado trabajando sin descanso para intentar que Nissan se replantee esta cuestión, aún siga haciéndolo, y por tanto lo importante y lo fundamental es tener claro que el sector de la automoción sigue siendo un sector muy importante para nuestro país, fundamental, un sector al que este gobierno a través de un plan propio va a apoyar.
Tot plegat mentre també continuen les negociacions amb el govern català, que intenta per tots els mitjans evitar un tancament donat ja pràcticament per definitiu. I enmig d'aquest clima, el debat sobre el model d'ajudes públiques a la indústria i la necessitat o no de nacionalitzar-la quan hi ha llocs de treball en perill. Avui el vicepresident Pere Aragonès ha defensat un model a mig camí.
Aragonès proposa que s'abandoni la via de les subvencions i s'aposti per l'entrada en el capital per tenir més incidència en les decisions de les companyies, un model semblant al que es du a terme a França. Cal recordar que els últims 15 anys l'executiu ha invertit fins a 25 milions d'euros en Nissan. L'ala més conservadora del govern català, però, no vol ni sentir a parlar de nacionalitzacions.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
39 persones mortes per la Covid-19 en la darrera setmana, dues de les quals s'haurien produït en les darreres 24 hores. És el darrer balanç del Ministeri de Sanitat, que també mostra una estabilització en el nombre de contagis detectats. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat avui dades que feia temps que no es publicaven, com el nombre de sanitaris contagiats des de l'inici de la pandèmia. Han estat prop de 51.500 els positius i 63 les defuncions entre el col·lectiu a tot Espanya. La dada de contagis més recents, en general, és molt semblant a la d'ahir, amb 187 casos diagnosticats en un dia. Una dada molt contenida tenint en compte l'alt percentatge de casos que es detecten ara. Escoltem Fernando Simón, director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries.
De totes les persones en Espanya que van a atención primaria y son identificadas como posibles casos de coronavirus con una sintomatología muy leve, al 85% de ellos se les ha hecho ya una PCR.
Segons el Ministeri, una altra dada positiva és que a l'actualitat només es contagien l'11% dels contactes de les persones infectades.
I a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una defensa aferrissada de la gestió que està fent el govern català de la crisi provocada per la Covid-19 davant les crítiques dels partits de l'oposició que l'han denunciat per manca de transparència. Tot plegat a la Comissió de Salut, que s'ha celebrat per videoconferència i en què Vergés també ha posat en dubte el sistema de fases del govern espanyol. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali Vergés, que ha estat molt crítica amb el procés de desconfinament per fases decretat pel govern espanyol, que diu que provoca confusió, ha assegurat que els centres d'atenció primària trigaran a funcionar com abans i que ja s'estan reorganitzant per una possible segona onada de coronavirus.
No tindrem un descans, però sí que, evidentment, informacions que també ens diuen que això es pot intensificar a partir de l'octubre-novembre i que, a més, es pot ajuntar amb una epidèmia de la grip. En això estem treballant.
Des de l'oposició, Ciutadans, el PSC, els Comuns i el PP han denunciat que la consellera només hagi comparegut dues vegades al Parlament per fer balanç de la pandèmia, mentre que el ministre Illa, per exemple, ho ha fet en 10 ocasions. Escolteu la diputada socialista Assumpta Escarp.
Si d'alguna cosa hem patit, i sobretot els diputats d'aquesta Comissió de Salut, ha estat d'una manca total i absoluta de transparència per part de la conselleria i sobretot una manca total i absoluta de respecte el que representava la pròpia comissió.
La consellera, per cert, ha agraït i molt la feina feta i sobretot ha dit com l'ha fet del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ahir va renunciar al càrrec per motius justament de salut.
Al Segrià, familiars de 6 residents morts per Covid-19 a la llar Sant Josep de Lleida han presentat una querella per homicidis imprudents contra el centre. Consideren que no es van prendre mesures de prevenció o seguretat per evitar els contagis. És la primera querella a les comarques de Ponent de familiars de residents a un geriàtric. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Les famílies també acusen a la residència d'omissió del deure de socors, un delicte continuat d'atemptat contra la integritat moral, un delicte continuat contra els drets dels treballadors i els que se'n puguin derivar. El seu advocat és Xavier Prats.
Hem intentat fer el pas endavant, no? perquè això realment se tramiti d'una vegada i no sigui només una investigació, sinó sigui algo real i efectiu, no? I que pugui donar una mica de llum als familiars per la pèrdua. No? Sobretot aquí el que es busca és perquè en aquesta residència pública han mort en principi 36 persones per Covid i a les privades d'una mort cap, i alguna altra pública n'ha mort una o dues com a molt. Què han fet malament? O què han fet molt bé a altres llocs i què han fet malament aquí perquè això hagi passat? No?
La querella s'ha presentat aquesta setmana al jutjat d'instrucció, que haurà de decidir si n'admet a tràmit.
I l'aprovació de la fase 2 a diverses regions sanitàries amb l'augment de les temperatures provoca certa preocupació als municipis que estan estudiant quin tipus de mesures prendre per evitar un excés de gent a les seves platges.
A la Costa Daurada, Salou instal·larà càmeres de seguretat que informaran a través d'una aplicació mòbil si es pot o no accedir a la platja i quines estan menys saturades de gent. Barcelona també va anunciar que estudiarien un pla de gestió i control de les platges després de veure's imatges d'aglomeracions a la Barceloneta.
I a la Costa Brava coneixíem la notícia que els municipis del Golf de Roses a l'Alt Empordà no controlarien l'accés a les seves platges. Doncs bé, el Baix Empordà, Palafrugell, ha anunciat que no sectorialitzarà les platges de Calella, Llafranc i Tamariu, però sí que establirà un aforament limitat, controlat per personal informador i una aplicació mòbil. El consistori creu que fins que no es permeti la mobilitat entre regions sanitàries no es patirà perquè hi hagi accés de gent a la costa i confia que la ciutadania sabrà mantenir les distàncies físiques. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
El pla de l'Ajuntament de Palafrugell passa per dues etapes. En una primera, a partir d'aquest dilluns, es posaran rètols informatius explicant les mesures de seguretat com la distància física o la limitació de l'ús dels equipaments de la platja com les dutxes. Josep Tiferrer és alcalde de Palafrugell.
I són unes platges que hi ha una ocupació considerable de gent que venen d'una altra regió sanitària. Que en fase 2 no pot haver-hi desplaçaments entre regions sanitàries. I llavors nosaltres el que tenim en ment és que no tindrem una ocupació massiva de les platges en aquesta fase 2. Veient que si el primer dissabte veiem que la cosa es desborda, es reunirà de seguida el gabinet de crisi i canviarem alguna cosa, però almenys aquesta.
En una segona fase, a partir de Sant Joan, amb l'arribada del turista estranger i de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'incorporarà personal informador, 14 persones, i es revisaran si s'escauen els protocols. Per saber si s'ha superat o no el límit d'aforament, es posaran cartells i es crearà una aplicació mòbil que ho indicarà.
I encara un darrer apunt, detingut un home acusat de matar la seva mare a Santa Coloma de Gramenet després que s'hagi produït un incendi a primera hora d'aquest matí al pis on vivien.
El presumpte autor té 37 anys i els indicis apunten que el foc a l'interior del domicili l'hauria provocat ell mateix. Segons la investigació, el fill i la mare vivien al mateix habitatge i quan els bombers han entrat a apagar les flames, a 8:45 del matí s'han trobat el cos sense vida de la dona. L'home no ha resultat afectat per l'incendi.
En cultura, a les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès definitivament la Festa del Renaixement. Aquesta tradicional festa, amb una àmplia oferta d'activitats lúdiques i culturals, havia de celebrar la 25a edició i la segona quinzena de juliol. El consistori tortosí també ha anunciat que les pubilles d'aquest 2020 podran seguir l'any que ve. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. La inviabilitat de poder garantir les distàncies de seguretat en una festa que aplega milers de visitants i que es concentren en espais reduïts del nucli històric ha obligat a suspendre la Festa del Renaixement de Tortosa. La celebració del 25è aniversari s'aplaça fins al 2021 i coincidirà amb la capitalitat de la cultura catalana que ostentarà la ciutat. Meritxell Roger és alcaldessa de Tortosa.
Amb això ja anunciar que definitivament suspenem la Festa del Renaixement, que el que farem serà, evidentment, passar l'aniversari a l'any que ve i, per tant, celebrar-ho al llarg del 2021. També ens coincidirà amb la capital de la cultura catalana, per tant, li donarem també un plus en esta capital amb el fet de poder celebrar també la Festa del Renaixement, que per nosaltres és un moment molt important de reivindicació també del nostre patrimoni cultural.
Al llarg de l'estiu es programaran tastets de renaixement amb espectacles i concerts relacionats amb la festa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Tramuntana de Figueres de tenis taula fa un fitxatge històric.
És una de les notícies de més impacte en aquest esport dels últims anys. Gàlia Dobrac, número 78 del rànquing mundial i que ha disputat 3 Jocs Olímpics, defensarà la samarreta del club empordanès. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
Gàlia Bòrac s'ha convertit en el fitxatge estrella del Tramuntana de Figueres de la divisió d'honor femenina de tenis taula. Serà la millor jugadora que mai ha tingut el club i serà companya d'equip de Jana Riera, l'aposta del club figuerenc. Jaume Muntades, president del Tramuntana.
Primer de tot, estem molt contents que la Gàlia hagi acceptat al marge de l'oferta econòmica, hagin pogut fer el projecte esportiu que li hagi agradat. Hem fet un salt de qualitat que era imprescindible per si algun dia volem jugar a Superdivisió. I necessitàvem una jugadora de molt de nivell i, bueno, és, diguem, a nivell estatal, jo diria que és actualment és la millor o de les millors.
El club de l'Alt Empordà té ganes d'ascendir a la Superdivisió femenina, una categoria que van renunciar el 2018 perquè Jana Riera, en aquell moment, tenia 14 anys.
En futbol, el Lleida Esportiu demana la paralització del play-off express per pujar a segona A.
El club de la capital del Segrià ha anunciat avui ha demanat la mesura cautelaríssima i la suspensió del play-off express anunciat per la Federació Espanyola. A més, l'entitat de la Terra Ferma ha interposat recurs al jutjat central de l'Audiència Nacional, un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Consejo Superior de Deportes respecte a les competicions no professionals que donava potestat a les diferents federacions a resoldre les competicions. A més d'aquest recurs, també va presentar-ne un a la Federació Espanyola.
El Riudoms femení ascendeix a categoria nacional.
I serà l'equip de major categoria de la província de Tarragona. El club de la comarca del Baix Camp era líder de preferent en el moment de suspendre's la competició degut a la pandèmia del coronavirus.
La Federació Catalana de Futbol surt al pas de les crítiques.
Després de la resolució d'aquesta setmana, l'organisme català ha decidit que en el futbol formatiu, des de cadets a benjamins, no hi hagi ni ascensos ni descensos. Alguns membres de la federació ja han explicat que han estudiat detingudament la millor solució possible.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Per una persona que no hagi sentit a parlar mai d'un laboratori especialitzat en recerca i assaigs elèctrics d'ultra-alta tensió, com li explicaríem?
Bueno, a veure, diguem-hi que, per donar una idea molt ràpida, el transport d'energia elèctrica és més eficient si es fa a alta tensió. Tothom coneix el cas de la BAT de Catalunya, que ens ha de connectar a França i a la resta d'Europa, que té una tensió de treball entre fases de 400.000 volts. Llavors, el transport d'energia elèctrica a llarga distància és més eficient si es transporta a molt alta tensió. I per tant hi ha una tendència de mercat i tecnològica per incrementar l'atenció i distribució de les xarxes. Llavors, en altres països del món s'està desenvolupant tecnologies de transport a molt més alta tensió que els 4.000 volts, que tenen el problema de l'impacte visual, l'impacte ecològic, etc. Però és veritat que n'hi ha recerca en marxa per incrementar aquesta tensió de transport. Per tant, si el transport d'energia ha d'arribar als 750.000 volts, als 800.000 volts, fa falta maquinària capaç d'ensenyar i de testejar i de provar, de comprovar l'operació dels equipaments a aquesta molt alta tensió. I, per tant, aquest laboratori capaç d'arribar a 1 milió de volts serà una peça clau per al desenvolupament d'aquestes noves tecnologies.
El POU. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Aprovat finalment el reivindicat ingrés mínim vital a Espanya, que ha de garantir una renta d'entre 460 i 1.000 euros al mes pels més necessitats. Montse Manent.
El govern calcula que se'n beneficiaran fins a 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat. En total, prop de 850.000 llars. El vicepresident Pablo Iglesias ha qualificat l'aprovació de l'ajut de fet històric.
Es una medida de justicia social, porque los recursos que aportamos entre todos van a servir en mayor medida para aportar a los que menos tienen. Es también un instrumento especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil y para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país pueden crecer en hogares que cuenten con unos niveles mínimos de ingresos para mantener la dignidad.
El govern català celebra l'aprovació de la renta mínima, però demana poder-la gestionar directament i que sigui complementària a la renda garantida de ciutadania.
El conseller de Treball, Chakir El Homrani, es mostra també prudent a l'espera del que acaba publicant el butlletí oficial de l'Estat.
Per nosaltres és un element clau i en les converses que hem tingut amb el govern de l'Estat respecte a l'ingrés mínim vital és un element clau i que la renda garantida fos subsidiària i pogués ser complementària i compatible amb aquests ingrés mínims, haurem de llegir amb calma el BOE.
Noves protestes dels treballadors de Nissan contra la decisió de tancar les plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. A la capital catalana, els manifestants han tallat durant uns minuts la Gran Via.
Els treballadors estaven convocats davant les concessionàries de la marca japonesa en 4 punts al territori. A Granollers s'hi han concentrat centenars de persones.
Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Els manifestants han començat a arribar minuts abans de les 11 per empaparar tot l'aparador amb missatges contra el tancament de les factories. Instants després, els treballadors han llançat ous contra el concessionari i han seguit protestant, cridant clams contra l'empresa nipona. La protesta d'avui és una de les vies per a reivindicar els drets dels treballadors.
187 nous contagis de coronavirus i 39 defuncions en una setmana, dues de les quals produïdes en les darreres 24 hores.
En la compareixença a la Comissió de Salut, la consellera Alba Vergés ha defensat la gestió del govern català sobre la crisi de la Covid-19 davant les crítiques dels partits de l'oposició que l'han denunciat per manca de transparència.
No tindrem un descans, però sí que, evidentment, informacions que també ens diuen que això es pot intensificar a partir de l'octubre-novembre i que, a més, es pot ajuntar amb una epidèmia de la grip. En això estem treballant.
I en cultura, Tortosa suspèn definitivament la Festa del Renaixement i les Pubilles 2020 ho podran ser també l'any que ve.
La festa, amb una àmplia oferta d'activitats lúdiques i culturals, havia de celebrar-se la segona quinzena de juliol.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La celebració del 25è aniversari s'aplaça fins al 2021 i coincidirà amb la capitalitat de la cultura catalana que ostentarà la ciutat. Meritxell Roger és alcaldessa de Tortosa.
Li donarem també un plus en esta capital amb el fet de poder celebrar també la festa del Renaixement, que per nosaltres és un moment molt important de reivindicació també del nostre patrimoni cultural.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquest divendres ha començat amb sol a molts punts del territori, però ja a primeres hores de la tarda han començat a créixer aquestes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, que ja s'han deixat algun ruixat, fins i tot algun xàfec, i esperem que al llarg de la tarda es vagin intensificant xàfecs que poden arribar a ser puntualment forts i, per tant, podrien arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, una tarda marcada pels ruixats i pels xàfecs, sobretot a punts de les comarques de Girona, del nord de Barcelona i també del Pirineu i Prepirineu. A la resta, en canvi, domini del sol, com a molt hi haurà puntualment el cel enteranyinat per algun núvol alt i mitjà, però com dèiem, un ambient molt tranquil amb la temperatura avui, que esperem que sigui més alta que no pas la d'ahir, valors que van arribar a superar els 32 graus a punts de l'interior i els 28 graus a punts del litoral. El dissabte començarà amb sol en conjunt i tornarem a tenir algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, però esperem que no siguin ni creixin amb tanta força com les de la jornada de divendres, i per tant sí que a la tarda podríem tenir en aquest sector més pirinenc, fins i tot a l'interior de les comarques de Girona, el creixement de nuvolades i fins i tot poden deixar escapar algun ruixat, però com dèiem no serà tan intens com els que tindrem durant aquest divendres a la tarda. La temperatura demà esperem que sigui més baixa, al matí mínimes que poden arribar amb prou feines a superar els 10-12 graus fins als 15 graus com a molt a punts del litoral. Al Pirineu esperem que quedin per sobre dels 7 graus, però en canvi la màxima esperem que baixi més de 3 graus a molts punts i per tant a punts de l'interior com a molt arribarem fins als 29 graus. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
S'aprova finalment l'ingrés mínim vital a Espanya, que ha de garantir una renta d'entre 460 i 1.000 euros al mes pels més necessitats. La mesura, llargament reivindicada i tot i que molt ben rebuda, arriba ara, però, enmig de prudència i dubtes per saber exactament com i qui ha de gestionar aquesta ajuda.
Sigui com sigui, l'ingrés mínim aprovat avui en el Consell de Ministres Extraordinari és una prestació permanent i mensual per a 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat. Són aproximadament 850.000 llars que actualment tenen ingressos inferiors a 230 euros al mes per persona.
A partir del 15 de juny es podran apuntar en una finestreta única de la Seguretat Social i començaran a rebre una ajuda al mes que oscil·la entre 460 i 1.000 euros, com dèiem, i atenció perquè l'ingrés mínim és compatible amb d'altres prestacions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'aprovació de l'ingrés mínim vital s'ha accelerat pels efectes de la pandèmia del coronavirus, però serà permanent. És compatible amb ajuts d'altres administracions, així com amb ingressos per feines, de manera que no s'hagi de renunciar a un sou, per minso que sigui, per tenir l'ajuda. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, ho ha qualificat d'escut social sense precedents. Ha parlat de dia històric i ha assegurat que és una qüestió de justícia social.
És una medida de justícia social perquè se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza, porque los recursos que aportamos entre todos a las arcas públicas van a servir en mayor medida para aportar a los que menos tienen. Es también un instrumento especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil y para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país, independientemente de su origen económico, pueden crecer en hogares que cuenten con unos niveles mínimos de ingresos para mantener la dignidad.
Es pot demanar a partir del 15 de juny i serà retroactiu a l'1 de juny, però el govern el pagarà d'ofici a 100.000 famílies a partir de dilluns. Les mensualitats oscil·laran entre els 460 i els 1.000 euros. El ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, s'ha mostrat convençut que l'ajuda reduirà en un 80% la pobresa i aconseguirà l'inclusió social.
Aquesta prestació va marcar un antes i un després en com se hacen polítiques públiques en Espanya. Nunca se ha hecho una política tan focalizada.
D'aquí un any s'hauran dedicat 3.000 milions d'euros públics en aquesta prestació.
Doncs des del govern català s'han mostrat prudents a l'espera de saber què diu exactament el BOE sobre aquest reivindicat ingrés mínim, tot i que a priori celebren l'aprovació d'aquesta ajuda. L'executiu, però, demana que la Generalitat la pugui gestionar directament i que sigui complementària a la renda garantida de ciutadania. Marta, Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Homrani ha explicat que a l'espera de conèixer els detalls es tracta d'un important pas endavant.
Pensem que és una bona notícia que l'Estat espanyol, després de molts i molts anys, sumi a la majoria d'estats de la Unió Europea que tenen rendes mínimes, ingressos mínims pels seus ciutadans. Com saben, molts territoris ja ho havien fet. Per nosaltres és un element clau i en les converses que hem tingut amb el govern de l'Estat respecte a l'ingrés mínim vital és un element clau que sigués subsidiari i que la renda garantida fos subsidiària i pogués ser complementari i compatible amb aquests ingressos mínims. Haurem de llegir amb calma el BOE.
És previst que l'ingrés mínim vital arribi a unes 130.000 famílies vulnerables a tot Catalunya. A més, ara la Generalitat haurà d'estudiar com queda articulada la renda garantida de ciutadania i aquest nou ingrés mínim vital.
I encara una altra reacció des del món acadèmic. El professor d'Economia aplicada de la Universitat de Barcelona, Àlex Estruc, subratlla els beneficis d'aquest ingrés mínim.
En declaracions a la xarxa, considera que l'ingrés mínim no només injectarà diners en famílies directament, sinó que servirà perquè els adults d'aquestes puguin tornar al mercat laboral.
El problema d'aquestes famílies, en molts casos, és que els adults d'aquestes famílies estan totalment exclosos del mercat de treball, no tenen cap possibilitat de trobar una feina. I per això sempre pensem en polítiques complementàries que consisteixin en millorar la possibilitat d'aquestes persones de tenir accés a una ocupació. I aquestes polítiques són polítiques que estan contemplades.
Àlex Estruc parla, però, també d'aquestes mesures complementàries, aquest ingrés mínim que promoguin la reinserció laboral dels membres d'aquestes famílies en edat de treballar.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Nova jornada de mobilitzacions dels treballadors de Nissan aquest divendres després de la confirmació ahir que la multinacional japonesa té la intenció de tancar les plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca aquest proper mes de desembre. La convocatòria era avui davant les concessionàries de la marca al país. Uns 200 treballadors de la companyia, però, han tallat durant uns 10 minuts aquest migdia la Gran Via, l'alçada de l'Hospitalet del Llobregat en els dos sentits de la marxa.
Els treballadors han cridat consignes com guerra, 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 Nissan no se cierra i han aplaudit els vehicles que recolzaven la protesta a través de tocar el claxon. La convocatòria avui, però, era davant dels concessionaris de la companyia. En declaracions a la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, deixa clar que, malgrat el que hagi dit la direcció de Nissan, no es pot tirar la tovallola encara. Per Pacheco, cal deixar-li clar a la multinacional que no li sortirà de franc marxar. El líder sindical demanava contundència al govern de la Generalitat a l'hora de perseguir el frau de llei, si s'escau.
L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Per tant, el que ha de fer el govern, a més de donar el recolzament als treballadors, és tombar l'expedient de regulació de causa de força major i que paguin els salaris des del primer dia. Per tant, ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
Doncs, com dèiem, les protestes avui eren davant dels concessionaris que té la marca a Catalunya. A Granollers, un dels quatre punts convocats, hi ha hagut un seguiment massiu. S'hi han concentrat prop de 400 persones. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Els manifestants han començat a arribar minuts abans de les 11 per empaparar tot l'aparador amb missatges contra el tancament de les factories. Instants després, els treballadors han llançat ous contra el concessionari i han seguit protestant, cridant clams contra l'empresa nipona. La protesta d'avui és una de les vies per a reivindicar els drets dels treballadors. Així ho ha comentat el secretari general de Comissions Obreres de Nissan Montcada, Javier Adalid.
Nosotros tenemos tres vías, que es una, la negociación, porque empezaremos la negociación, aunque nosotros no vamos a negociar despido, pero sí que queremos negociar para darle la vuelta a la cosa. Después, para tener presión en la negociación, tenemos que seguir movilizándonos y comunicando. Está claro que tenemos que comunicar muy bien el conflicto que tenemos.
Així doncs, la primera protesta davant del concessionari de Nissan Granollers ha acabat amb total normalitat i amb l'aparador ple de papers. Una reivindicació que precedirà a moltes altres.
I avui el govern espanyol ha anunciat que treballa en un pla d'impuls a l'automoció perquè considera aquest sector com un tractor de l'economia. Ho ha dit la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del Consell de Ministres Extraordinari. Montero, que ha assegurat que en tot moment s'ha fet l'impossible per evitar el tancament, també ha deixat clar que l'executiu segueix treballant per revertir la decisió.
Montero ha defensat la gestió del ministre d'Indústria, de qui diu ha treballat sense descans per aconseguir que Nissan es replantegi la decisió, però també ha advertit que el sector passa per una profunda transformació. Per tot plegat, també ha anunciat que es treballa en un pla d'acció per la indústria automobilística.
Que en concreto Nissan lleva tiempo trasladando esta cuestión. El Ministerio de Industria ha estado trabajando sin descanso para intentar que Nissan se replantee esta cuestión, aún siga haciéndolo, y por tanto lo importante y lo fundamental es tener claro que el sector de la automoción sigue siendo un sector muy importante para nuestro país, fundamental, un sector al que este gobierno a través de un plan propio va a apoyar.
I mentrestant, noves mostres de recolzament als treballadors. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat avui una declaració en suport als treballadors que la companyia té en aquest municipi.
Nissan té a Sant Andreu de la Barca una factoria que ocupa més de 240 persones de manera indirecta, el 40% de les quals són veïnes de la ciutat. El text aprovat de manera unànime per l'Ajuntament manifesta que el sector de l'automoció és un motor important de l'economia catalana, amb un teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores. L'Ajuntament insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l'ocupació que en depèn. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Enric Llorca ha assegurat que estan molt preocupats pel futur de les 350 famílies del poble que directament es veuran afectades pel tancament. Veu difícil que Nissan canviï de parer, però tot dependrà de les contraprestacions que se li puguin oferir.
També depèn de les contrapartides que es puguin posar sobre la taula. Sentim aquests dies parlar de que Renault també està rebent ajuts i que doncs, el que semblava que inicialment es deia sobre que Renault podia també deixar de fabricar cotxes, en aquests moments pues, s'està reconsiderant. Per tant, jo crec que sempre queda un fil d'esperança.
L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, s'ha reunit aquest matí amb representants de l'empresa que li han traslladat la decisió irrevocable de l'empresa.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
39 persones mortes per la Covid-19 en la darrera setmana, dues de les quals s'haurien produït en les darreres 24 hores. És el darrer balanç del Ministeri de Sanitat que també mostra una estabilització en el nombre de contagis detectats. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat avui dades que feia temps que no es publicaven, com el nombre de sanitaris contagiats des de l'inici de la pandèmia. Han estat prop de 51.500 els positius i 63 les defuncions entre el col·lectiu a tot Espanya. La dada de contagis més recents, en general, és molt semblant a la d'ahir, amb 187 casos diagnosticats en un dia. Una dada molt contenida tenint en compte l'alt percentatge de casos que es detecten ara. Escoltem Fernando Simón, director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries.
De totes les persones en Espanya que van a atención primaria y son identificadas como posibles casos de coronavirus con una sintomatología muy leve, al 85% de ellos se les ha hecho ya una PCR.
Segons el Ministeri, una altra dada positiva és que a l'actualitat només es contagien l'11% dels contactes de les persones infectades.
I a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una defensa aferrissada de la gestió que està fent el govern català de la crisi provocada per la Covid-19 davant les crítiques dels partits de l'oposició que l'han denunciat per manca de transparència. Tot plegat a la Comissió de Salut, que s'ha celebrat per videoconferència i en què Vergés també ha posat en dubte el sistema de fases del govern espanyol. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali Vergés, que ha estat molt crítica amb el procés de desconfinament per fases decretat pel govern espanyol, que diu que provoca confusió, ha assegurat que els centres d'atenció primària trigaran a funcionar com abans i que ja s'estan reorganitzant per una possible segona onada de coronavirus.
No tindrem un descans, però sí que, evidentment, informacions que també ens diuen que això es pot intensificar a partir de l'octubre-novembre i que, a més, es pot ajuntar amb una epidèmia de la grip. En això estem treballant.
Des de l'oposició, Ciutadans, el PSC, els Comuns i el PP han denunciat que la consellera només hagi comparegut dues vegades al Parlament per fer balanç de la pandèmia, mentre que el ministre Illa, per exemple, ho ha fet en 10 ocasions. Escolteu la diputada socialista Assumpta Escarp.
Si d'alguna cosa hem patit, i sobretot els diputats d'aquesta Comissió de Salut, ha estat d'una manca total i absoluta de transparència per part de la conselleria i sobretot una manca total i absoluta de respecte el que representava la pròpia comissió.
La consellera, per cert, ha agraït i molt la feina feta i sobretot ha dit com l'ha fet del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ahir va renunciar al càrrec per motius justament de salut.
Al Segrià, familiars de 6 residents morts per Covid-19 a la llar Sant Josep de Lleida han presentat una querella per homicidis imprudents contra el centre. Consideren que no es van prendre mesures de prevenció o seguretat per evitar els contagis. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Les famílies també acusen a la residència d'omissió del deure de socors, un delicte continuat d'atemptat contra la integritat moral, un delicte continuat contra els drets dels treballadors i els que se'n puguin derivar. El seu advocat és Xavier Prats.
Hem intentat fer el pas endavant, no? perquè això realment se tramiti d'una vegada i no sigui només una investigació, sinó sigui algo real i efectiu, no? I que pugui donar la mitjana de llum als familiars per la pèrdua, no? Sobretot aquí el que es busca és perquè en aquesta residència pública han mort en principi 36 persones per Covid i en les privades no han mort cap i alguna altra pública han mort una o dos com a molt, no? Que han fet malament o que han fet molt bé a altres puestos i que han fet malament aquí perquè això hagi passat, no?
La querella s'ha presentat aquesta setmana al jutjat d'instrucció que haurà de decidir si n'admet a tràmit.
I a la Garrotxa, l'Ajuntament de Mieres ha aprovat per unanimitat demanar a les autoritats competents que retirin el requisit de tenir el calendari vacunal al dia en la reobertura dels centres educatius. Ho fa a instàncies de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Finestres. Remarquen que no és una proposta contra les vacunes, sinó contra el requisit per tornar a fer classes, una obligació que cap llei no recull. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
També demana que es doni autonomia als centres adaptant-se a la seva realitat i que l'administració responsabilitzi que el retorn pugui fer-se amb les garanties necessàries. Ho fa instàncies de la proposta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Finestres, que també ha estat validada pel Consell Escolar d'aquest centre de primària, que té escolaritzat prop de 50 alumnes. Gonzalo Gamboa és membre de la MIPA de l'Escola Finestres de Mieres.
No estem en contra de la vacunació obligatòria, no? Estem en contra de que faci servir aquest requisit per poder entrar a l'escola, perquè és el requisit d'entrar a l'escola el que és il·legal i és discriminatori.
La proposta de la MIPA de l'Escola de Mieres ha estat traslladada a associacions de mares i pares de centres escolars de Barcelona i d'altres poblacions catalanes que s'han interessat per la proposta que fa Mieres.
I encara un darrer apunt, detingut un home acusat de matar la seva mare a Santa Coloma de Gramenet després que s'hagi produït un incendi a primera hora aquest matí al pis on vivien.
El presumpte autor té 37 anys i els indicis apunten que el foc a l'interior del domicili l'hauria provocat ell mateix. Segons la investigació, el fill i la mare vivien al mateix habitatge i quan els bombers han entrat a apagar les flames, a 8:45 del matí s'han trobat el cos sense vida de la dona. L'home no ha resultat afectat per l'incendi.
En cultura, a les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès definitivament la Festa del Renaixement. Aquesta tradicional festa, amb una àmplia oferta d'activitats lúdiques i culturals, havia de celebrar la 25a edició la segona quinzena de juliol. El consistori tortosí també ha anunciat que les pubilles d'aquest 2020 podran seguir l'any que ve. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. La inviabilitat de poder garantir les distàncies de seguretat en una festa que aplega milers de visitants i que es concentren en espais reduïts del nucli històric ha obligat a suspendre la Festa del Renaixement de Tortosa. La celebració del 25è aniversari s'aplaça fins al 2021 i coincidirà amb la capitalitat de la cultura catalana que ostentarà la ciutat. Meritxell Roger és alcaldessa de Tortosa.
Amb això ja anunciar que definitivament suspenem la Festa del Renaixement, que el que farem serà, evidentment, passar l'aniversari a l'any que ve i, per tant, celebrar-ho al llarg del 2021. També ens coincidirà amb la capital de la cultura catalana, per tant, li donarem també un plus en esta capital amb el fet de poder celebrar també la Festa del Renaixement, que per nosaltres és un moment molt important de reivindicació també del nostre patrimoni cultural.
Al llarg de l'estiu es programaran tastets de renaixement amb espectacles i concerts relacionats amb la festa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Lleida Esportiu demana la paralització del play-off express per pujar a segona A.
El club de la capital del Segrià ha anunciat avui que ha demanat la mesura cautelaríssima i la suspensió del play-off express anunciat per la Federació Espanyola. A més, l'entitat de la Terra Ferma ha interposat recurs al jutjat central d'Audiència Nacional. un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Consejo Superior de Deportes respecte a les competicions no professionals que donava potestat a les diferents federacions a resoldre les competicions. A més d'aquest recurs, també va presentar-ne un a la Federació Espanyola.
Víctor Valdés, nou tècnic de l'Horta de Tercera Divisió.
El club barceloní ha arribat a un acord amb l'exporter del Barça per dirigir el primer equip la propera temporada. Valdés, de 38 anys, que va entrenar al juvenil blaugrana a més del Mortalaz madrileny de tercera, tornarà a les banquetes en el nou curs amb un equip que ara fa un any es va classificar per la promoció d'ascens a segona B.
La Lliga de Primera de Futbol acabaria el 19 de juliol per tornar el 12 de setembre.
El calendari de la Lliga de Futbol Professional té previst que la competició domèstica torni el proper 13 de juny i finalitzi la competició el dia 19 de juliol. El nou curs començaria el 12 de setembre. La promoció d'ascens, que podria tenir el Girona com a protagonista, començaria primers del mes d'agost.
En futbol, el Riudoms femení ascendeix a categoria nacional.
I serà l'equip de major categoria de la província de Tarragona. El club de la comarca del Baix Camp era líder de preferent en el moment de suspendre's la competició degut a la pandèmia del coronavirus.
La Federació Catalana de Futbol surt al pas de les crítiques.
Després de la resolució d'aquesta setmana, on l'organisme català ha decidit que en el futbol formatiu, des de cadets a benjamins, no hi hagi ni ascensos ni descensos. Alguns membres de la federació ja han explicat que han estudiat detingudament la millor solució possible.
El Tramuntana de Figueres de tenis taula fa un fitxatge històric.
És una de les notícies de més impacte en aquest esport dels últims anys. Galia Dofrag, número 78 del rànquing mundial i que ha disputat 3 Jocs Olímpics, defensarà les samarretes del club empordanès.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Seus despullada, t'estires a l'asfalt. Corres descalça, abans que caigui el llamp. Abans que caigui el llamp. Mates pollastres, buscant un animal. Cases mosquits, i et lleves les mans.
la xarxa de comunicació local.